Bon dia, passen 6 minuts de la 1 del migdia, moment en què toca iniciar aquesta hora del vermut, aquest retorn de l'hora del vermut després d'un parell de setmanes d'absència d'aquest espai per causes diverses. Tornem amb moltes ganes enfrontant aquests mesos tan interessants i tan importants per a la nostra comarca com els que venen. Hem deixat enrere la Setmana Santa, l'informatiu sentien que l'ocupació d'hotelera o d'altres equipaments turístics de la comarca ha estat entre el 70 i el 90%. Ja ens encarem després d'això la propera etapa o la propera cita important serà a la Fira del Vi, però encara no hi arribem, encara ens queden unes setmanes. I a més avui comencem amb una tertúlia una mica curiosa, perquè si normalment a vegades els tertulians ens porten alguns temes, algunes qüestions, alguns actes, avui tots els presents han vingut aquí a explicar alguna cosa. Habitualment això ho deixem per al final del programa, però avui com que tots em porten alguna cosa, em sembla que el més lògic és començar per aquí. Ja anuncio als nostres oients que m'acompanyen en aquesta hora del vermut, el Josep Maria Cots, de la cooperativa Falset Marçà.
Bon dia.
Al seu costat també el Jordi Vilanova, també de la cooperativa Falset Marçà. Bon dia.
Bon dia.
També tenim a l'Anton Vidal. Bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'Agustí Massí. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tots. Si els sembla, avui que comença aquesta primera quinzena del vermut de Falset, comencem amb els senyors de la cooperativa. Què és això de la... D'on surt aquesta primera quinzena del vermut de Falset? Que comença precisament avui.
Bueno, la idea va sortir d'una persona de la cooperativa, en aquest cas no ni bé ni moment, sinó d'una persona que treballa per nosaltres i que la seva feina és, bueno, estendre el consum de tots els productes de la cooperativa, per tant, posar el món del comerç. El Jordi ho sap quasi millor que jo, perquè la proposta mos la va fer ell i bueno, li passo la paraula i dic, Jordi, com va néixer aquesta idea?
Bueno, aquesta idea va néixer d'un dia que va sortir a vendre i tal, sabeu que doncs faig lo que és la província de Tarragona, estant a Reus, me'n vaig donar compte que la gent de Reus ens porten uns passos per endavant i vaig veure que feien un tipus de jornades i vaig dir, ostres, nosaltres tenim un dels millors vermuts del món, per què no proposar-ho d'aquesta manera, no? Llavors ho vaig exposar al nostre gerent, el Javi, em va donar molts ànims, ho vaig tirar endavant, vaig començar a parlar amb el que eren els restaurants de lo que és la nostra població, hasta més a més els de Marçà. La gent s'hi va implicar total i voluntàriament, o sigui, sense cap mena de problema, i vam començar a lo que va ser doncs, muntar la quinzena, quins dies ho faríem, i vam quedar que ho faríem de l'11 al 26 d'abril, no? Tot i amb això, o sigui, a més dels cartells que la gent hagin pogut anar veient pel poble, doncs han fet unes cartolines on t'hi posa que és la primera quinzena del vermut, on tota la gent que realment passi pels establiments que hi ha darrere d'aquesta cartolina i els hi sellen, la cooperativa, molt de gust, els hi regalarà una ampolla de vermut. Volia dir a les nostres agrobotigues, tant si van a Falset com si van a Marçà i porten el que és la butlleta assignada, doncs realment per tots els establiments, la cooperativa, en aquest cas el Josep Maria, doncs, que és un dels responsables, doncs, els hi donaran una ampolla de vermut. No?
Perquè és vermut i tapa.
Vermut i tapa, sí.
Bueno, no es tracta de... perquè molta gent ho pot entendre, a vegades no, sempre estan donant coses, estan donant vermut aquí, allà, col·laborant... No, aviam, els establiments compren el vermut, ells posen les tapes i nosaltres col·laborem en la difusió i en l'organització de l'acte, no? Vull dir, és una cosa... A mi és mal, nosaltres ens va bé com a donar a conèixer un producte que també n'acompanya d'altres i, bueno, els restaurants també perquè és un motiu més de... Bé, hem de sortir de casa i fer el que es fa típicament a Falset de tota la vida, el vermut. Per tant, és un tema conjunt, sector productiu i sector restauració.
Mm-hmm. Estem parlant de quants establiments de restauració?
Estem parlant de 18 establiments, 15 a Falset i 3 a Marçà. Realment la gent s'ha involucrat molt, a més... Hi ha molta gent que faran tapes especials, que realment m'ho han dit, o sigui, jo us aconsello que passeu per tots, si realment ho podeu aguantar, o sigui, passeu, penseu que són 3 caps de setmana que es pot fer el vermut, o sigui, no necessàriament els heu de fer tots avui, ni tots demà, sinó que teniu 3 setmanes per fer-ho, i llavors sí que realment us obsequiarem amb aquesta ampolla de vermut, no? Hi ha hagut gent que m'ha dit que farà coses molt bones, llavors jo us aconsello que passeu per tots, realment... crec que estarà, que serà una cosa molt bé, i a més ens donarà difusió pel que és el poble, no? El vermut, quasi bé tots n'hem degut tastar, i jo trobo que és una cosa excel·lent. El Josep Maria, si voleu, us explicarà com el fem, però el vermut és exquisit.
No, segur que no us ho explico, eh? Si m'ho van demanar, i bé, tampoc ho sé exactament, no és cosa meva. La cosa meva no és fer vermut, sinó és gestió més directa de la cooperativa, no? El que sí que he de dir, que, bueno, que té idea també quallat amb algun de, amb un barri de Barcelona, i concretament el dia 24 al barri de les Corts hi ha un restaurant, més o menys diu les etapes, que fan una cosa semblant. Vull dir, han decidit fer un concurs, digue-li com vulguis, que bueno, has d'anar a fer tantes degustacions o has de servir tantes tapes, però tot com a eix fonamental el vermut de Falset. I bueno, si a més recordem que fa dos dies doncs, el Polònia encara va llançar la pinzellada del vermut de Falset, doncs la veritat, no sé d'on t'ha sortit, però pues, va sorprendre tots.
Home, la veritat és que la pregunta que tenia preparada era si això forma part de l'estratègia de màrqueting de la campanya o senzillament és l'atzar.
És
la història del Falset de, i la història del vermut de Falset, que aquí sí que m'agradaria que hi entréssim una miqueta més. Estava planejat? No estava planejat? Ho sabíeu?
No,
ho sabíeu?
No ho sabíem.
No, i si algú ho sap, no, jo crec que no. Intueixo més o menys com ha pogut anar, però és que hi ha molts establiments a Barcelona que diuen, ah, sí, a Falset, sí, al vermut, ah, sí, sí, sí. No sé per on t'ha arribat a la productora, però bueno, li van posar, i escolta, això vol dir que a vegades tu no creus en tu mateix quan els altres creuen en el teu producte. A vegades allò que dius, a vegades tens més amics o seguidors fora de casa que dins de casa. És un tòpic, però reconeixes que bueno, fa molts anys, la història del vermut és molt antiga, per tant, no ve d'ara, la pel·lícula està muntada fa moltíssims anys, tenim les ampolles quasi centenàries de quan se va fer per primera vegada, per tant, és un producte característic que en els seus alts i baixos, per uns motius o pels altres, doncs ha tingut continuïtat, i per tant, el que val d'un establiment, d'un negoci, d'una indústria, d'una entitat de l'exili és continuïtat. Pots tindre els teus alts i baixos, però el continuïtat és essencial, i en aquest cas, el vermut i altres productes de la cooperativa els ha tingut.
Sorprèn una mica el fet de que tenint la història tan llarga com té el vermut no s'hagi explotat com es vol fer en aquesta primera quinzena.
Sí, pot ser un tema, per què no s'ha fet més? Potser considera més que el fer el vermut és una cosa típica d'aquí, a Reus també, però potser no s'emplea.
L'altra cosa és que el Baix Camp sí que sigui molt potent i hi hagin hagut empreses molt potents.
Que s'hi han posat.
No cal dir noms, perquè tots els...
Ah, ja els coneixem,
els
ja els coneixem.
Menys,
no?
Però sí que són empreses amb una potència més gran que la de Falset, però tot i així, el nom de vermut de Falset es manté viu.
El nom de vermut de Falset és marca.
Està registrat.
Com podria ser qualsevol marca, és marca. Llavors, vull dir, la gent parles del que és el vi de Falset i molta gent t'associa amb el que és el vermut del nostre poble, no? Realment la gent ho aprecia molt. Hi ha una sèrie de gent que realment a tots els paladars no hi podem arribar perquè hi ha una sèrie de gent que potser no els hi agrada, però sí que realment quan nosaltres, o sigui, venem una ampolla de vermut en qualsevol establiment, si realment el propietari el tasta, el 99,9% ens compren vermut de Falset.
Tot i que hi va haver una temporada en què es venia com a vino especial, per tema d'impostos i tota aquella història, no deia vermut de Falset, era vino especial. Jo l'he vist.
De quan estem parlant, però...
Bueno, jo potser tenia 10, 12 anys que ve a Los Vales i uns quants anyets, no? Però...
Uns quants, Josep Maria.
Un altre problema.
Amb
tot el respecte. Amb tot el respecte. Un altre tema és que, bueno, el vermut... És un producte artesanal, per tant, no és aquell que bueno, em poso a fabricar vermut i avui és possible, tot és possible. Eh? Hi ha tècnica, hi ha química per fer les coses. El vermut de Falset necessita 4 anys, des que tu comences a fer un copatge fins que arriba a la boca del consumidor. Per tant, has de tindre una roda seguida, que aquesta roda es trenca, i t'haig de dir que també no totes les coses les han fet bé, a vegades la roda s'ha trencat, per tant, has de tornar a començar. Tornar a començar vol dir una temporada que no hi ha producte, o que si treus el producte al mercat no és el característic. Per tant, que ara sí, ja fa un temps que mos hem pres molt en sèrio, analitzar ben bé el consum, el futur, cap allà on vas, i què necessitaràs, i per tant, començar 4 anys abans que quan aquell producte arribi al consumidor. I això ho has de fer així, perquè si no, la pregunta Falset no seria. I quan això es trenca, doncs clar, llavors passa el que passa. Però bueno, esperem que el futur no es trenqui més i que les coses funcionin.
El que està clar és que un producte perquè tingui èxit de tenir continuïtat, no?
Això és important. És l'important, la continuïtat de la cosa.
No? Sí. I que la qualitat s'hi mantingui en nivells...
Que mantingui el nivell, perquè si tu no tens continuïtat, la trenques, la treus sense nivell, la marca se t'esfonsa. Per tant, aquestes coses, cuidado, com en qualsevol producte, vull dir, no és únic del vermut. Esperem que la cosa continuï, i el mateix exemple del vermut, bueno, tota la indústria, no m'agrada dir indústria vinícola de la comarca, doncs segueixi en continuïtat i amb bon producte per continuar donant bon nom a la comarca.
Bueno, de moment tenim el vermut de Falset amb la seva història, que diu que era important el no perdre, és que clar, la història et permet elaborar discurs.
També és important l'etapa, perquè vermut de Falset... entra molt bé.
Sí. I més si doncs acompanyes
una tapeta. La tapa entra perfecta, llavors ja.
És perfecte. Doncs vinga, us animem a que no tots seguits, no vulguem un dia fer tots els vermuts i agafar els
dies. Si 15 dies, un dia cada dia.
Doncs un dia cada dia i mos dona.
Cada dia un ja està.
Us dona segur, us dona segur. A més, els establiments estaran encantats de rebre-us.
Jo un dubte que tinc, i no sé si ho teniu estudiat o detectat, és... mentre que es parla del vi, hi ha el problema del traspàs generacional, o sigui, que els joves s'acostumin o tinguin cultura del vi. En el cas del vermut, hi ha traspàs? O sigui, sabeu que els joves consumeixen vermut? Almenys aquí, però centrem-nos en Falset, no obrim més, però en el cas de Falset ho teniu vist, ho teniu detectat?
Bé, costa. Quan un grup de joves se troba, doncs és molt més fàcil tirar doncs, a les cerveses o a altres begudes. A pesar de tot, comença a donar una miqueta de carisma o de caché, doncs bueno, avui ens trobem al voltant d'una copa de vi i carall, a la comarca tenim una amplíssima gamma per dir... Ja,
aquí tenim un avantatge, i és que amb els grups d'amics, sempre hi ha algú relacionat directament amb el món del vi. I que aquesta persona, com que té sensibilitat per aquest tema, evidentment que li intenta escampar amb els seus amics. I amb més o menys sort, amb sort diversa, hi ha gent que cada vegada es dedica més a beure vins com a plaer, o inclús quan fa el vermut de veritat, amb vermut, fa el vermut amb cervesa, no? Perquè la gràcia és això, no? Fer el vermut i molta gent ho fa amb cervesa, no? Doncs això no acaba de quadrar, no? El vermut s'ha de fer amb vermut, se suposa.
Normalment sí.
Jo penso que tenim aquest avantatge, no? Que hi ha molta gent relacionada amb el món del vi que són sensibles i, per tant, aquesta sensibilitat la traspassen als seus companys. I els seus companys també... Jo ho veig perquè veig que a les taules de la gent, i cada vegada hi ha més vins, hi ha més vermuts i menys cervesa, no?
I són gent jove?
Clar.
A més, si hi ha més demanda...
Això no vol dir que la cervesa continuï consumint-se molt, no estic dient això.
Però si hi ha més demanda, és a dir, d'en algun lloc de sortir, que té gent. I, per tant, doncs, s'ha de suposar que és gent, sigui per primera vegada o que sigui, doncs, que s'hi apropa. Dos més, també he dit que no té res a veure amb el vermut de Reus.
No, parlem de coses diferents.
No, és molt més millor el nostre, No,
parlem de coses diferents. Sentit a relluir l'orgull de president.
No, però em referia més a dir que sortir el nom de vermut de Reus és un altre producte.
És diferent, sí, és diferent. És una altra característica.
També t'he dit, traspassant una mica del tema del vermut, és, bueno, la gent de la comarca, jo perquè ho toco personalment, perquè estic en tema de turisme rural, és curiós. Jo analitzo, jo quan me marxen la gent de la casa, que tinc a Capçanes, te deixen les ampolles, te deixen la brossa, bueno, perquè així és el pacte, ja està bé, no? I per xafarderia, doncs, analitzes què és el que han consumit, perquè has d'anar a llançar les ampolles, no? Punyeta, el 90% se porten el vi de la Rioja d'aquí, d'allà, tot i que se'ls envia notificació de què trobaran a Capçanes, què trobaran a la comarca, què trobaran, quins cellers, un llistat de tots els cellers, i van i... Vull dir que... Què mos en queda de feina per fer, Què mos en queda? I que si, bueno, almenys se'l porten del Penedès, bueno, algun també, o de la Conca de Barberà, o d'on sigui, no? Amb tots els respectes pels altres denominacions, no cal dir.
Suposo jo perquè potser no coneixen ben bé el producte. Quan no tasten, que és el que ha dit ell, és a dir, quan tasten el producte, en aquest cas el vermut, Vull dir, la gent s'hi fa addicte, per entendre'ns, no? Vull dir, llavors, clar, és el mateix, és dir, si un doncs veu vi d'una altra zona i està acostumat a aquell vi, diu, cony, jo què trobaré? Vull dir, a la millor, si era un preu més elevat, no el puc, o a la millor no m'agradarà, i per tant, per això.
No, perquè van a comprar el súper de prop de casa
seva. Sí,
bueno, hi ha súpers de prop de casa seva, només hi ha Riojas i coses d'esquí. I hi ha poc Montsants, hi ha pocs Priorats, hi ha poc vi de dels catalanes. Aquest és el problema.
El recordo que l'últim informe Nielsen del consum de vins apuntava de que per primera vegada els vins de dels catalanes superaven
ha hagut un canvi substancial. Però
és un canvi
molt substancial, però tot i amb això encara estem una mica lluny. Com que estàvem a anys llum, ara estem només a anys.
A menys anys.
Sense llums ja, abans només.
Jo suposo que...
I hem avançat molt, però clar,
fins que les generacions que teòricament van descobrir, les noves generacions que han descobert el vi, no tinguin un rodatge, i això és a base d'anys, aquest sistema no es canviarà.
A més, jo crec, penso que hi ha un altre factor molt important, i és que amb els últims anys que per aquí, cada vegada més hi ha la idea del quilòmetre zero, és a dir, de producte de proximitat, i per tant la gent també pren consciència d'això, no? I també força interessant, no? Per aquesta banda és on nosaltres podem, o potser s'hauria d'incidir més, no? O sigui, els productes de les deons catalanes doncs s'han de vendre a Catalunya més aviat, i per tant la gent de Catalunya ha de consumir vins de catalans bàsicament.
I això és el desig.
Bàsicament, és a dir, estem parlant de bàsicament. Després tu, per caprici, per el que no sé, vols, fas una altra cosa, evidentment que
pots fer.
Faltaria
més,
no? Vull dir, no estem dient això, però estem dient que com a sistema de vida, si busquem sempre, o sigui, cada vegada busquem el producte de proximitat. Que la pera sigui de Lleida, que l'arròs sigui del Delta, que... etcètera, etcètera, no? I penso que això és una cosa, una diguem-ne que és una moda, i espero que no sigui una moda, cada vegada més arrelada a la gent, no? La consciència de la gent, i això és molt important.
Bueno,
això moda, també ajudarà.
Aquesta moda provocarà de que hi hagi més consumició i que coneguin el producte, i en aquest cas, doncs, bueno, es consumeixi.
Fa 4 dies, el passat mes de febrer-març, es presentava al vi català una reivindicació del que signava el Jordi Alcover de la Guia de Vins de Catalunya, parlant d'això, parlant del fet del que suposa el consum del vi català, del que s'ha avançat, però també de la tasca que queda per fer. Veurem doncs com on estem, i a la Fira del Vi seria un bon moment per fer una petita parada tècnica i observar una mica com està al panorama. Recordem que tenim dos telèfons aquí a l'Hora del Vermut, són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, el 977-83-1135, perquè també volem que participeu en aquesta tertúlia que avui hem començat parlant de vermut, aprofitant la benentesa de que comença avui aquesta primera quinzena del vermut de Falset, però també hem de comentar altres qüestions que ens han portat els tertulians, i que val a dir que els agraeixo molt que ens portin doncs actes i activitats que es fan a la nostra comarca o no, però que tenen vinculació. A mi ara és el torn del senyor Agustí Massip, que el dia 21 d'abril hi ha un acte no aquí, a Barcelona, i m'agradaria que ens en fes 5 cèntims.
Bueno, també t'he de dir que l'acte de Barcelona del dia 21 se repetirà aquí el dia 1. Sí, eh? Vull dir que quedi clar que no és que... És a dir, penso que és important que passi una miqueta com passa en el món general, no? Si no estàs a la capital no ets ningú, no? Doncs has de posar una llança a la capital per dir aquí estem una miqueta, no? Bé, doncs el dia, resulta que, bueno, hem el Josep Bergion i jo, que és un dibuixant, que molt arrelat a la comarca també, hem fet un projecte que es diu Poemes Visuals, és a dir, per tant, són poemes visuals relacionats amb el món del vi, i que el dia 21, a les 7 de la tarda, a la Casa Golfèrix de Barcelona fem la presentació d'aquest projecte. Aquest projecte ha estat patrocinat també per la Déu Montsant, per tant, vull dir, diguem-ne que és un projecte que el que vol és aglutinar el món del vi amb el món de l'art, no? Una miqueta. I a més, també he de dir que en aquest, a la presentació tant de Barcelona com de Falset, que serà exactament la mateixa presentació, això sí, vull dir, la mateixa, jo diria que potser inclús més qualitat a Falset que a Barcelona. No, ja us diré per què, si voleu, eh?
Home, doncs sí, doncs sí.
Bé, no, hi haurà també, o sigui, és una presentació, és a dir, poemes visuals amb tres dimensions, o sigui, tenim els poemes visuals amb dues dimensions, i tenim amb tres dimensions, que és el que va dintre la capseta, que és un poema de tres dimensions, i després també hi haurà la presentació, hi haurà un poema de quatre dimensions, que és una miqueta el salt més enllà del que nosaltres volem fer amb el tema de la poesia visual, no? És a dir, poesia visual normalment és amb dues dimensions, nosaltres hem fet una amb tres dimensions i també amb quatre dimensions. Aquesta quarta dimensió quina és? Doncs aquesta quarta dimensió és la dansa. És una poesia visual en moviment, en el temps, diguem-ne, no? I el Josep Omada ens ha preparat dues coreografies relacionades amb els poemes visuals que presentem en el treball, i hi haurà, per tant, hi haurà dos danses, balls, no sé què serà, representant aquesta poesia visual també en quatre dimensions. Deia que la diferència entre Barcelona i Falset, deia que a Barcelona no podem exprimir el raïm, el terra, perquè s'embrutaria, i aquí a Falset podem exprimir el raïm, i per tant serà molt més autèntic i molt més real el que farem aquí a Falset.
Una aposta arriscada, perquè si la poesia ja no té, diguéssim, no està molt seguida, no té un públic majoritari...
Sí, sí, no, ja pots dir ben clarament.
Poesia visual és una aposta arriscada.
Bé, és que els riscos són els que fan moure el món, no? Vull dir, si sempre ens quedem amb el que fa tothom, no, el món no avança, no? I perquè el món avanci, sempre un ha d'arriscar i ha d'apostar per alguna cosa més del que els altres donen, no?
Noves això, iniciatives.
Noves iniciatives amb coses, amb novetats que puguin cridar també l'atenció.
Una innovació, potser amb un tema correcte, que no tindries gaire seguidors, que d'aquesta manera te fa entrar més a la poesia, la poesia més a l'entorn que tu vols fer, no? Ja sigui coreogràfic o
musical. Una miqueta aquesta és la idea, no? Jo penso que pot ser, el projecte penso que està molt ben fet, molt ben acabat, i bueno, després ja cadascú li agradarà o no li agradarà, això és evident, però vull dir, com a mínim està ben fet i ben acabat, i que la presentació també porta aquest plus de que, clar, la dansa no la podem posar dintre la capsa dels poemes visuals, no? Mm-hmm. Llavors, clar, només això més se podrà veure el dia de presentació de Barcelona i el dia de presentació de Falset. Mm-hmm. Per tant, us convido, els que no sigueu a Barcelona el dia 21, anar-hi, a la Casa Golferix, i els que no hi puguin anar a Barcelona, el dia 1 al Castell del Pi de Falset.
El dia 1 de maig.
El dia 1 de maig, a la tarda, sí.
Respecte...
O com un acte previ a la Fira del Vi.
Jo encara no volia parlar també...
Sí, sí, digues. No. Cots, digui.
No volia interrompre el... no, també un acte previ a la Fira del Vi, si ja... Bueno, uns dies han acabat, el dia concret el dia 25, no? Dissabte 25 d'abril. Bueno, la història va sorgir fa dos anys arran de que van presentar les rondes del vi al Festival Mos de curtmetratges de Vilafranca, el Festival Internacional. Vas conèixer l'ambient aquell. L'any passat hi vam tornar, que vam presentar el Misteri del Senyor del Castell. I bueno, com que ja vam conèixer tot el personal que porta tot el tema, el director i tot allò, vam dir, escolta, per què no veniu a Falset? Home, va sorprendre una miqueta, el festival se fa a Vilafranca, però ja, la gent de Falset no vindrem a Vilafranca a veure tot el que és tot això, no? La gran ocasió de veure tants documentals fets a l'entorn del món del vi. Això que has dit abans, de la innovació de posar aquí, doncs aquí jo també veig un maridatge entre fotografia, entre imatge, en aquest cas pel·lícula, i vi, no? Uh-huh. I està ben demostrat que el vi pot compartir moltes coses. Bé, el festival està portant curtmetratges de tot el món. Jo casualment me vaig trobar, perquè trobes allí, bueno, amb gent que venen de França, del Japó, d'Austràlia, Califòrnia, o sigui que hi ha tot tipus de documentals en tots els idiomes, i que bueno, tots té, no és el clàssic documental promocional d'un vi en concret, potser sí que al final veus una pinzellada, però d'altra manera veus la feina d'una realització, les feines que es fan parlar d'un tema, ja no vull recordar la famosa pel·lícula Entre copes, que aquesta ja va ser com un detonant per tot això. Sí que hi ha alguna pel·lícula llargmetratge, però totes les altres són aquí. Bé, vam arribar a l'acord de que sí, volen vindre pel set, vam mirar el celler no us ho posa adequat perquè és una cosa més aviat amb so i imatge que ho has de veure, per tant no cal dir que es farà l'artesana. Venen persones també de les DO del Cava, gent de la DO Penedès, els alcaldes bueno, dels llocs que són promotors d'aquest festival, i possiblement vingui també algun que altre realitzador. La llista de pel·lícules encara no el tinc, algun realitzador d'aquest és perquè bueno, vol fer, puguin també compartir amb el públic com han fet tota aquesta història, no? Evidentment serà una selecció de documentals, una selecció d'una hora i mitja o dos que es passen tots un darrere de l'altre, però que val la pena. A més l'acte serà obert, vull dir, no hi ha, serà obert a tot el públic, per descomptat que convidarem a tots els cellers de la comarca, gent professional doncs, a l'entorn del vi i gent en general. Jo em penso que és n'ha passat un rato doncs, el dissabte al vespre que dius, carall, quines coses que s'està fent al món del vi, no? I és atractiu. Fa pocs, bueno, no pocs, quan vam anar a presentar aquest últim festival, la van presentar a la Canalla, a les escoles del Penedès, i la Canalla era de BUP i de l'ESO, i carall, com aquella canalla s'introduïen tots en aquest món. Vull dir, són films que entren al marge de l'edat que tu tinguis, és per tots, una mica seleccionats, no? I que qualsevol s'hi sentirà identificat a qualsevol de les pel·lícules que puguin veure i de tot el que es pugui mirar. Per tant, ja farem la propaganda que toqui al seu moment, però anoteu-ho el 25 d'abril a les 8 a les de Sana.
Prenem nota. Senyor Vidal, seria el seu torn, però tenim una trucada, per tant li demano una miqueta de paciència. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia.
Digui'm, Gaspar.
Senyor president de la cooperativa Marfà Falset Marfà, ha tastat el vermut, aquella boteta que tenim mitja amagada, que jo fa 22 anys ho vaig tastar i vaig quedar embavillecat del que és el vermut de veritat de Falset. Voldria que m'escoltéssiu i milloréssiu la qualitat, perquè me faig pesat, però discutiu de preu, però no de qualitat. El vermut de Falset, per desgràcia, ha baixat de qualitat. Torneu a fer aquella qualitat, que els grans, els millors clients que teníem de vermut eren madrileños. A Madrid ho fan, el vermut, i mos coneixien. I aquí, doncs, hi ha gent que mos coneix, i a mi me pregunten molts dies dalt al pont on és la cooperativa. I els dic, però no marxeu de la cooperativa sense comprar vermut. Compreu vermut i procurem augmentar la qualitat. La qualitat és bo, eh? No és per dir que no és bo. És bo, però aquell puntet que tenia, li falta una mica d'aroma d'herbes. Procureu augmentar aquella qualitat, que mos han de fer respectar per la qualitat. I us ho dic, aquella boteta que hi ha amagada, fa 22 anys vaig ser president i la vaig tastar. I els químics, si ara diuen que no saben, doncs que treguin una mica d'essència d'aquella boteta, la mesurin bé i sàpiguin què hi ha per fer aquell vermut Falset que va fer el senyor Guitart. Bueno, escolteu, ahir se va presentar el llibre a la biblioteca parlant de mils i mils d'anys de jueus. En tot el respecte, és la nostra història, amén, 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 però jo hi vaig posar una mica de puntita. Vaig dir, ara som al segle XXI i el que hem de procurar és donar-nos les mans tots i que s'acabin els fanatismes de tots colors, de tots colors, perquè el que necessitem és ser germans o cosins germans tot el globo, no abocinets, tots. I anem malament. A veure si entre tots sabem fer país, que és el que necessitem, fer un país. no uns colors, un país.
D'acord, va, Gaspant.
Que... Lluita Catalunya, aunque de ser pa mal. Bon dia.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Jo m'he quedat amb el dubte de la bota. Jo, Maria,
bé, amb Gaspar. Ara és el problema que em sento a la ràdio per al·lusions. Respecte a la seva opinió, no la comparteixo totalment ni molt menys. Vull dir, els anys passen, la boteta potser ja era, les coses van canviant. La boteta, si no es refà contínuament, les dogues s'assequen i per tant el producte se'n va. Això de tindre una boteta amb la petita essència... Bé, això era puntualment, clar que hi havia botetes. Qui no l'ha tingut, una boteta a casa seva? Però, bé, estem parlant de moltes quantitats. El que diu de baixar qualitat, no ho comparteixo. Absolutament no li comparteixo. Crec que a vegades la gent, i no em refereixo a vostè, que vostè té encara memòria, en aquest cas gustativa, potser molta gent, i jo no és d'aquesta opinió. El dissabte passat van passar molta gent per la fira de les cooperatives, pel castell, i la majoria van tastar vermut, i han dit que mai han trobat un producte com aquell. Diferents sí. Jo no entro millors, però que com aquell no n'han trobat cap. Que xapó per aquest producte que s'està fent, i endavant, i tothom comprava vermut. Això per un costat. El mateix diuen la gent que fan les visites teatralitzades. Que la cooperativa hi ha hagut, ja no hem parlat abans, que ha pogut haver moments de trencament, i vull ser molt curt perquè els meus companys també volen parlar, perquè no em vull allargar, no em vull allargar, que hi ha hagut moments de trencament en què no hi ha hagut continuïtat, com, i això ja ho hem deixat prou clar al començament, i el producte ha pogut baixar en determinats moments, d'acord. El vermut està fet amb vi, el vi està fet amb raïm. El raïm cada any s'acull d'una manera més o menys igual, no igual, dic més o menys. Per tant, l'elaboració pot decantar cada any més o menys per allí. Per tant, petites diferències, me penso que els hem d'assumir. És un producte natural, no artificial, com n'hi ha d'altres. Per tant, també sabem que hi ha alguna gent que això no li agrada, i em refereixo a gent de Falset, i aprofiten qualsevol motiu per bé dir que el vermut ha baixat aquí i allà. Bé, jo també respecto la seva opinió, No la contradeixo, però veiem, jo també bec vermut cada diumenge des de fa molts anys, i sí que hi ha hagut moments puntuals que s'ha fet més dolç, més amarg, d'acord, però la qualitat no ha baixat. Bé, nosaltres estem satisfets amb els que puguem, i si alguna cosa l'han fet malament en un moment determinat, no li capigui cap dubte que anem rectificant cada dia al peu del canó.
A veure, el seu producte viu ha de ser diferent, com aquell que diu, cada instant, i en aquest cas cada any hi poden haver unes anyades que són més o menys, que és el que deia Joan Maria, però aviam, aquí del que es tracta és de que la gent que consumeix és la que teòricament, si no hi ha gent que consumeix, no cal que facis producte. Per tant, en aquest cas, si fas un producte i a més te diuen que és bo...
Sembla que tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Josep Montaner.
Digui'm, Josep.
Mira, no, era per dir-li al Cots que això del vi especial,
vino especial.
Se va fer amb molts anys, perquè jo treballava a Cal Aguiló i vaig plegar el 74 i n'anàvem a comprar, que el veníem pels pobles, i es venia com a vi especial. Així que no tenia 10 o 12 anys, que ja en tenia 26, que encara va haver el vi especial.
És veritat, vale? Josep, gràcies.
Vinga. D'acord, doncs, gràcies, Josep, per aquesta aportació.
Jo també volia històrica comentar una miqueta, que a vegades passa, que és dir, els gustos i les olors de cadascú, els records són records, i els records amb el temps els millorem, moltes vegades, no? I aleshores... confonem el record amb la realitat, no? Això em passa moltes vegades a mi, no? I em recordo els macarrons que em feia ma mare i no són iguals que aquells, a mi són més bons, ara. El que passa és que el record millora sempre el passat, no? I aleshores jo penso que moltes vegades, sobretot amb el gust i amb les olors, passa molt, no?
Vol dir
treure... I a més, una altra, perdona, una altra cosa, és a dir, també els gustos del segle XXI no són els mateixos gustos que del segle XX, per exemple, per entendre'ns, no?
Una anècdota, ara que has dit això, m'encaixa, i aquí poso l'altaveu al Ventura, el Ventura Arbonés, que vull dir, Ventura, és un pare del Sergi, diu, recordava aquells berberechos que es feien al quiosco del pont quan sortíem del cine de l'artesana, allò era exquisit, era... Diu, ara me'ls vull tornar a fer jo. I agafa i se'ls va intentar fer exactament iguals. Diu, això era allò. El que sí, passa sí, que sí, les ganes, els gustos sí, de les sí, èpoques
són diferents. Sí, quan evoquem, quan evoquem el passat, i sobretot amb coses tan poc tangibles com és les sones, olors i els gustos, ens passa encara molt més. Ens passen coses reals,
sí.
Vull dir, ens passen coses reals que són objectives, doncs imagina'm coses que són tan subjectives com els gustos i els olors, encara ens passa molt més, no? El record sempre multiplica allò, l'essència aquella bona, no, diguem-ne?
Són moments,
és normal.
Moments viscuts que són diferents.
Però el que no es pot dir és que, per exemple, el vermut doncs està... És característic i té una qualitat fora dubtes, no?
Ara passem a la qüestió que ens porta l'Anton Vidal. Abans, però és que, clar, jo tinc el dubte. La bota del senyor Guitart ja no existeix.
No, evidentment que no.
És que no. Em quedava...
No, aviam, se'n van desfer moltes de botes i el cooperatiu va passar moments i no.
Anton,
bon dia.
Al seu torn.
Sí. Bueno, simplement doncs de que en aquest cas el divendres que ve, a les 8, el Consell Comarcal, doncs el que és l'Assemblea Nacional Catalana, en aquest cas el Priorat per la Independència, doncs fem una mena de una conferència per contraposar una mica dos dels temes de que a vegades doncs se parla amb els debats i diàlegs, seguretat i defensa.
Dels que menys?
De vegades. Home, sí, potser perquè no és que no s'hagi parlat, és que potser no se n'ha parlat massa d'aquestes coses. I aleshores, el que sí, Priorat per la Independència, és a dir, la nostra assemblea d'aquesta zona d'aquí, sí que hem optat al llarg de tot aquest temps de, en aquest cas, poder valorar, és a dir, aportar gent de que mos aportés i mos expliqués tal com podria ser o tal com seria una Catalunya independent o el procés i tot això. I aquest doncs, bueno, forma part, en aquest cas, doncs, diàlegs pel nou estat, que és lo que és una de les vies que fem, en el qual doncs vindrà Miquel Sallarés del Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya i el Jordi Calvo del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Una mica potser contraposats, un més a favor de un exèrcit o...
És que Miquel Sallarés va refundar, diguem-ne.
Sí, sí.
Va ser el que va planificar els Mossos d'Esquadra,
i llavors
el planejament de Mossos d'Esquadra amb la Generalitat actual.
Sí, sí. I llavors el Jordi Calvo, que doncs potser no està en la mateixa línia que en aquest cas que el Sallarés, no? Bueno, esperem doncs que la gent doncs amb l'assistència amb aquest acte doncs pugui sí, preguntar.
Disjuntiva, exèrcit català o no exèrcit català?
Sí, bueno, perquè són moltes coses, és a dir, de què, de qui, de quina, és a dir, són les preguntes que doncs la major part de gent, que se n'han fet poques, perquè doncs els debats gairebé sempre estat en si podien votar o si no poden votar, si mos deixen votar, no?
I l'economia, l'economia. I si pagaran pensions o no pagaran pensions, aquesta és el dia, aquest és el tema.
Poques...
entre altres temes.
Sobretot sí, aquest,
però no s'ha aprofundit, la major part a nivell de Catalunya no s'ha aprofundit bàsicament doncs amb el dia acabat, no? Per entendre'ns, i bueno, doncs això són altres estratègies doncs perquè la gent doncs pugui informar-se i pugui saber.
És, jo trobo que és un dels grans petits temes que diuen molt de les decisions que es prenguin.
Sí, sembla que no tingui importància i en certa manera és un punt bastant fonamental.
És un tema molest, és un tema molest.
Però la Constitució catalana no la farà la ciutadania? No era aquest
pensament? Sí, bueno, hi ha un punt que està, no sé si s'ha tancat o no s'ha tancat, però hi havia una Constitució feta i que aleshores
no, però,
doncs podies...
L'autèntica, aquesta és podies, una proposta.
No, clar, però m'ho referim a partir d'aquestes dades que s'han anat afegint i que la gent doncs ha pogut anar aportant, doncs aleshores doncs, bueno, s'ha de suposar que quan hi hagi el nou muntatge doncs tot això s'ha d'arreglar. Aviam, la idea era és portar els dos perquè la gent pugui fer la mateixa comparació al mateix moment. Si un portes un dia i l'altre portes l'altre, vull dir, sempre hi ha doncs, que, home, potser això has preguntat...
El debat pot ser interessantíssim.
I d'aquesta manera, doncs, bueno, pensat de que...
Perquè aquí també... Perquè el debat és interessant perquè, clar, també aquí una miqueta també és un model d'estat que es planteja, no? Perquè,
sí,
clar.
Un estat
amb exèrcit o un estat sense exèrcit són dos estats molt diferents.
I a la ciutadania li suposa un paper
clar.
o
no, perquè la ciutadania ha de decidir, també ha de decidir aquest tema que és prou important, no?
No és el que he dit al principi, una d'aquestes tantes preguntes que no es fan, que no es debaten, que bueno, si bueno, s'està preparant la manifestació per al dia, farem la trobada aquí allà, però el debat en profunditat de tot
no s'ha donat massa.
Brilla per la seva presència.
Jo suposo que ha sigut el fet de dir podem votar, no podrem votar, si ho deixarem fer, si, bueno, fins al dia 9 doncs va ser tot això, no? És a dir, els diàlegs que hi van haver o les converses o els debats que hi van haver públics deien doncs, si podíem deixar, si no, si mos deixaven, si teníem dret o no teníem dret, però bàsicament totes les converses, pensa que en portem 11, és a dir, aquesta és la 11a, per tant, totes aquestes xerrades que s'han fet han estat basades en explicar doncs, l'assumpte de les pensions, se va parlar de les pensions, l'assumpte doncs, de la llengua, de l'economia, tal... I clar, i creiem que doncs, és això més fonamental que no pas si votarem o no votarem, que ja estem d'acord, però és clar, s'ha de conèixer si dius que sí o si dius que no, o per què dius que sí o per què dius que no. No, no ho sé. Esperem que la gent, doncs, en aquest cas, doncs, lo serveixi doncs, per, en aquest cas, crear una opinió personal.
Jo trobo, reitero, trobo que és un d'aquells temes que ningú voldria opinar per tot el que significa, ja sigui una opció
bueno,
o sigui una altra.
Hi ha gent que
però,
diu, però, aviam, pot ser un país que pacti...
Manifestars.
Pot ser un país que pacti amb un altre de l'assumpte de l'exèrcit. Vull dir, Andorra no té exèrcit. Vull dir, aleshores, no, esclar, és a dir, en aquest cas, doncs, tu pots pactar amb el país veí o amb qui sigui, no? De dir, doncs, bueno, doncs, amb situacions d'aquestes, doncs, mos comprometem amb això o amb allò. O hi ha gent que diu simplement de res, exèrcit, doncs, res, no? Ni pactar ni res. No sé, són situacions... Pensa que hi ha gairebé 3 o 4 cossos avui dia de repressió, si me posés massa, no? Hi ha l'exèrcit, hi ha la policia, els Mossos d'Esquadra, vull dir, la Guàrdia... Vull dir...
Bueno, forces doncs, de seguretat.
Doncs, aviam, podem dir, doncs, bueno, baix el nom de forces de seguretat, mm-hmm. doncs podem englobar-ho tot, només cal que n'hi hagi un, no ho sé. Són coses doncs, que, bueno, que, evidentment... amb l'il·lusió d'un nou estat, doncs aquestes coses val la pena doncs, discutir-les i parlar-les i aclarir-ho damunt d'una taula.
I en aquest moment crec que els Mossos d'Esquadra en últim extrem depenen del govern espanyol, no?
Oh, i tant, i tant.
Tots.
I tant.
Gairebé hasta el vigilant municipal.
Bueno, aquest li queda no tant, però sí.
Bueno, el primer és l'alcalde, però a partir de l'alcalde doncs, va pujant els escalafons i a última hora doncs, hasta el rei és el que pot decidir blanc o negre.
Bueno, senyors, han plantejat diferents qüestions. Personalment jo crec que és molt interessant perquè demostra que aquesta comarca
es
mou.
A més a més, això va molt relacionat amb el tema de què ha passat aquesta setmana a Catalunya, amb els jihadistes i sobretot amb la burrada del Fernández Díaz, bàsicament, no? Vull dir que penso que és interessant també... aquests dubtes que pugui tenir algú de que hi ha gent que manen forces de seguretat que són tan rucs que són capaços de lligar coses tan illigables com això, no?
Que et fan donar compte on te podrien portar per la seva capa incapacitat.
Exactament,
no?
Aquest és el problema.
Bueno, després va sortir el ministre, crec que és d'Exteriors, donant-li un copet de mà i dient que tenia... l'afirmació tenia una base fiable...
Científica,
una...
sí, segurament. La ciència...
Científica no, les dades estava suportada per unes dades fiables.
Igual que el 4 de març de Madrid també estava fiable, que era ETA, per ells. També estava fiable, eren bases... És a dir, amb gent així no podem anar enlloc, no? Aquest és el problema que tenim... En aquest país nostre tenim aquest problema, no? Que ens manen una sèrie de gent tan ineptes i tan lluny de la realitat, tan lluny de la nostra realitat, a més a més. Vull dir, estan lluny de la realitat de Madrid, però és que de la realitat de Catalunya els hi sona a xinès, no? Però, i lligant amb això, perdoneu-me, és que ara m'he vingut al cap, no? Uh-huh. L'altre dia hi havia una com una espècie de, com dir-ho, és a dir, hi havia els diaris de Madrid que parlaven de la independència i els diaris de Catalunya que parlaven d'independència, no? O sigui, sobre el tema d'independència. Resulta que els diaris de Barcelona parlen més o menys aproximadament del 70-80% a favor de la independència i del 20-30% al contrari. Mm-hmm. Tots els diaris de Madrid, el 100% en contrari de la independència. No hi ha cap que parli res, zero absolut a favor de la independència, zero. I clar, en un país així que juguem, no?
on està la democràcia, on està les veus discordants, on està la gent que opina diferent, on són? Perquè no es veuen, no? Vull dir, País, ABC, no sé què, no sé quantos, 0% articles i notícies a favor de la independència. A Catalunya, els diaris, 70-80% a favor, però venia també 20-30.
Hi ha més diversitat.
Vull dir,
I tenen l'oportunitat de manifestar, sí, què pensen? Vull dir que no...
Bueno, el País ha tingut un parell de casos d'articles que no s'han publicat o coses molt estranyes. El Sant Martí va tindre un episodi...
A la Vanguardia.
No, i el País també responent un article del Borrell que no li van permetre publicar, no li van publicar directament la rèplica que feia l'article de Borrell, però sí la contrarèplica del Borrell, un episodi bastant
surrealista. Vull dir, clar, si movem en aquests àmbits, dius, home, mira, això, democràcia en té poca, de llibertat encara en té menys, no? I llavors dius, i què estem fent aquí, no? Què estem jugant?
Bueno,
però jo penso això, aquesta com a pregunta, no?
El domini de la major part dels mitjans de comunicació, en aquest cas, estatals...
Han d'estar a favor, bàsicament, de la pluralitat, és a dir, un país democràtic, la pluralitat és fonamental. És a dir, que tothom té llibertat d'opinar. I ja té la llibertat de dir, escolta, la teva opinió a mi no m'agrada,
ja
però digue-la, però digue-la.
Hi ha una colla d'ineptes que estan en uns llocs que manen i que aleshores doncs, no,
sí, una cosa és que...
no permeten de que la gent doncs, pugui... Aviam, el millor amb un diari o un mitjà de comunicació, el millor és que hi hagi opinions discrepants, entre altres coses, perquè això enriqueix.
A vegades costa trobar, i passo per, bueno, parlo per l'experiència, sí, però sí, hi ha
gens, costa. A vegades costa, sí, costa clar, però costa, també pot ser provocat, sí, perquè no es deix.
Costa, però és que, a Madrid no es planteja. Aquí costa, però a Madrid no es planteja ja. Aquesta és la diferència. Aquí costa trobar, però és que allà ja...
I els telèfons estan oberts perquè parli tothom, això ja, bueno, suposo que no caldria dir-ho, però ho diem per si...
Bueno, però hi ha tipus de gent que això doncs no els agrada.
Bueno, i el tema de l'espiral del silenci, que està molt estudiada.
Bueno, sí, però doncs...
Curiosament, això que deies de Madrid, hi havia un comentarista a Catalunya Ràdio aquesta setmana, i parlava des de Madrid, un català que està allí, no recordo el nom, intentava recordar i no. I deia que, bueno, hi ha molt sector de Madrid, molta gent que estan d'acord en que Catalunya voti i que es manifesti.
Sí, 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 és que...
No de premsa,
No, correcte, no. És que, bé, una cosa, jo penso que hem de diferenciar claríssimament, el que és els governants de la gent. No, jo estic d'acord amb tu, És a dir, jo fa 15 dies vaig anar a Còrdoba, escolta, amb la gent, cap problema amb els catalans, ni que res, la mar de bé. Vale, una cosa és la gent,
i l'altre és l'opinió pública.
És que identifica amb Espanya.
La menjada de coco que fa els poders a favor d'una idea o a favor d'una altra idea, que són dues coses molt diferents. No, fas bé de fer aquesta puntualització, sí, perquè penses que és molt important, que moltes vegades diem Madrid i pensem que parlem dels madrileños. No, parlem del govern. Parlem del govern de Madrid, no parlem de la gent de Madrid, que hi ha gent fantàstica, fabulosa.
I no tota Espanya així.
No, igual. Estic completament d'acord, estic molt d'acord amb aquesta puntualització que has fet.
A mi, si em permeten tornar cap aquí a casa, ens queden pocs minuts, però no puc deixar de preguntar-los ara que ja sabem, obrim plana de política local, que ja tenim tres candidats a l'Ajuntament de Falset. No els demano que me'ls valorin, però sí que com es planteja aquesta situació amb tres partits. Al capdavant del Partit dels Socialistes de Catalunya hi ha la Maria Jesús Sánchez, al capdavant de Convergència i Unió hi haurà l'Albert Compte i al capdavant dels Independents per Falset hi haurà el Jaume Domènech. Una mica l'esquema que ja estem acostumats, si em permeten l'expressió, però una mica com veuen en aquest moment, com es plantegen aquestes eleccions, ja amb els noms i les llistes que s'han conegut.
Jo diria que estem dintre de la normalitat de fa 20 anys, més o menys, aproximadament, i per tant, sorpreses, potser sí, la sorpresa seria que el Jaume es tornés a presentar una altra vegada, quan ja semblava que havia deixat la política activa, però bueno... És una...
Del seu dret.
No, evidentment, faltaria més, no? Vull dir, a part d'aquesta petita sorpresa, diguem-ne, en tot cas per mi, vull dir que aquests tres partits que es tornen a presentar és el que fa 20 anys que està passant, per tant, a Falset, per tant, no... No ens sorprendré. A mi l'única cosa que m'ha sorprès és que l'actual alcalde, amb ganes de presentar-se, no es presenti. I això no ho he acabat d'entendre.
Bueno, és cosa que... Declaracions a Ràdio Falset...
Sí, sí, és que jo la vaig sentir.
I va veure que no va trobar l'equip que volia tindre al darrere davant d'aquesta circumstància.
Sí, sí, però com ha de ser aquest equip?
Però clar, i és que...
Primer és de comptar amb unes persones que tinguin la voluntat de presentar-te, i aquest és potser això. I llavors a vegades identifiquem unes persones que no serviran quan de valors positius n'hi ha molta
no,
gent.
No, jo entendria que l'alcalde digués jo plego i ja està, vale, ho entendria perfectament. No, no. Vull dir, el que no he entès encara ara és això, no? Dir, no, tinc moltes ganes de continuar, m'agradaria continuar, però no continuo.
No hi ha equip.
D'equip n'ha tingut. L'ha fet no servir, no l'ha entès. Ja.
No, no, jo és el que no entenc, només dic això, eh?
Jo passo les seves declaracions, eh? No...
Tu m'has preguntat pel tema de les accions. Sí. Jo t'he dit que, en principi, les tres llistes aquestes, vull dir, diguem-ne, estan dintre de la normalitat. No, en tot cas...
Més joves, en tot cas, això, en
tot cas,
sí, eh?
Tot, potser trobo a faltar una altra llista més dinàmica, diguem-ne, per dir-ho d'una manera, una llista més dinàmica, que no sé si existeix, no existeix perquè no hi és, vull dir, no? Però vull dir, la trobo a faltar, una llista més dinàmica, val? Sí, estic parlant, per exemple, de CUPs, o estic parlant de gent afí en aquest sector, diguem-ne.
Bueno, en certa part era un model com el que està passant a Espanya.
Correcte,
no?
Correcte.
Allò que dius, bueno, us esponsorem,
sí, ja saps que, ja saps que jo, a mi que podem no sóc gaire, no?
Ja, però això...
Però que, no, no, perquè sí que va per aquí la cosa, sí. No?
Anton Vidal, que està...
Normalitat, com ha dit l'Agustí, és a dir, període electoral, la gent s'espavila en fer llistes, el que dius de l'actual alcalde, jo suposo que ell doncs, pot considerar que ha fet, o almenys a l'última reunió de poble, doncs, l'escandall de coses que s'han fet sembla que estan doncs, dins de la normalitat i de les ganes doncs, de treballar. És una mica estrany doncs, de que no es presenti, suposo que això són circumstàncies, una que les ha apuntat, de que doncs, potser no ha trobat equip, potser no ha agafat o no ha anat a tocar a les persones doncs, que a la millor doncs, li hagueren potser donat més recolzament que no pas d'altres, però bueno, en principi ell se va presentar pel grup socialista, el grup socialista en aquest cas doncs, sembla que presenta un altre lloc, jo suposo que això són coses internes en aquest cas dels grups i dels partits i que aleshores doncs, són decisions bueno, doncs voluntàries de cadascun, no? El que és important ara és saber el projecte de cadascun d'ells, és a dir, el programa, el programari, veiem les coses que doncs, tenen interès
costa,
en
costa,
fer.
Costen d'arribar als programes.
Fins al primer dia de campanya no cal que es presenti.
Sí. Vull dir, i llavors hi ha una cosa important, que són gent molt jove, malgrat que doncs, n'hi hagi algun doncs, que doncs, hagi passat a la reserva o amb algú doncs, que tingui uns quants anys d'experiència amb el món polític, però en aquests casos interessa gent nova amb idees noves, que s'ha de suposar que porten idees perquè la major part doncs, no estan contaminats de la política passada, a part dels doncs, dos o tres que puguin anar doncs, a la llista i que tinguin experiències amb això, i això és bo. Per tant, l'únic que jo demano és de que les persones, en aquest cas, doncs, que no les conec totes les de les llistes, però doncs, les persones que vagin a l'Ajuntament doncs, tinguin un dit de coneixement i aleshores se pensin les coses i siguin persones. Que
I xafin a carrer, i xafin a carrer, bàsicament. Escoltin a la gent, bàsicament.
Que sàpiguin que... Bueno.
De moment, una de les paraules que més he sentit dels caps de llista és transparència. Veurem si aquesta s'acaba complint o no. Josep Maria, valoració de com s'està plantejant el panorama electoral a Falset?
Bueno, potser tens veritat de lo que semblava, era que volies més algo més revulsiu, no? Bueno, suposo que hi ha persones amb voluntat i capacitat per poder fer el que els hi toqui. I molts poden caure amb lo... no sé com dir-me allò, poden caure en la llosa que bueno, són els temps que corren, per tant hem d'anar seguint i quan tal que puguem, aquest discurs no és vàlid. No de dir, doncs, bueno, en els temps que cauen farem el que puguem i passar els anys i anar tirant. No, diguem, projectes de futur, el que has de fer i com ho tiraràs endavant i en què comptaràs i, evidentment, xavant de peus a terra, no cal dir-ho, no? però, bueno, però els projectes hi han de ser.
De moment, una paraula que he sentit molt als candidats a les llistes és transparència, l'altra és il·lusió.
Volem com... bueno, transparència, és que
transparència és obligatòria ara i no, sempre. Eh?
Transparència, però aquí, sí. Transparència aquí hi ha poca, hi ha poca tapar.
A mi, em perdonaran, però sembla que estigui de moda.
I aquí hi ha poca tapar, vull dir, prefereixo altres coses que la transparència.
Senyors, arribem al final del nostre temps i els agraeixo molt que hagin vingut i sobretot que hagin vingut carregats de propostes i de projectes de la nostra comarca. Per això moltes gràcies a Josep Maria Cots, Jordi Vilanova, gràcies. Tom Vidal i Agustí Massip per haver participat en aquesta tertúlia de retorn. També al Gaspar i al Joan Montaner, que via telefònica han participat i han afegit els seus comentaris a l'hora del vermut d'avui, i a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat al control tècnic posant una mica d'ordre en el tema del so. Moltes gràcies, la setmana que ve i tornarem, i potser serà una tertúlia especial, ja us ho comentarem entre setmana. Adeu.
Adeu.
Adeu.